5 a la setmana, amb Francesc Morgades.
I els seus suports imprescindibles, començant pel Toni Olivella, l'home que porta tota la maquinària tècnica, començant seguint per la Goretti Martínez, que porta doncs tota la qüestió informàtica, i després el Marc Pujol, que ens ajuda també en aquesta recopilació de 5 efemèrides que es produiran durant la setmana vinent i que nosaltres intentem aquí explicar una mica, completant-les amb una música, ja sabeu, per fer allò, per fer una ràdio que sigui agradable d'escoltar. I sempre comencem amb una cançó que parla de memòria, que parla de records. I avui el meu amic Miquel González de Vilanova em va recomanar un cantant, en Javier Berguía, o Berguía, Berguía, em sembla que és, en Javier Berguía, que porta molts anys amb això de la música popular i que té una cançó que porta per títol De aquellos años verdes.
Quieras o no quieras recordar algo de aquellos días de asueto, cuando el tiempo era más ancho y aún quedaba primavera, cuando quise regalarte unos zapatos, aún no oigo la luz de la farola que alumbraba el patio de tu casa, donde un día de noviembre te conté que te quería. Ahora el sol tiene allí unas oficinas que de aquel amor que nos señaló. Ya no queda ni la sombra, que será de ti. ¿Dónde fuiste a dar? Aún te queda una peca, creo que aún te gusta navegar con tu barca de papel agua. Y aunque fuiste soñadora, ahora te has hecho señora de un pirata que te tiene prisionera. Al colegio te iba yo a buscar con el corazón en un pañuelo, y de aquellos años verdes solo queda un leve aroma de una carta de vainilla, que de aquel amor que nos señaló. Ya no queda ni la sombra, que será de ti. ¿Dónde fuiste a dar? Aún te queda una peca.
D'abril de 1722, el dia que es descobreix oficialment la illa de Pasqua gràcies al capità holandès Jacobo Roggeveen. De fet, això d'oficial ara us ho explicaré, perquè la illa de Pasqua és una illa que està situada davant de les costes del Perú, entre Perú i Xile, i està bastant separada de la costa. Vull dir que, per tant, és allò que quan la busques no la trobes, diríem. Sembla ser que van ser els polinesis de les illes de Pitcairn i Mangareva que van, cap al segle V, van arribar a aquelles illes sota el comandament d'un rei que es deia Otumatua, i que es van instal·lar allà i van trobar allà el paradís i, mira, van fer una civilització absolutament important. Sembla que hi havia dues ètnies, curiosament, uns eren els orelles llargues i els orelles curtes, però bueno, van anar vivint, allò estava absolutament aïllat, però malgrat això van ser capaços de crear una cultura, una civilització força avançada i complexa que encara avui té misteris. Per exemple, com s'ho feien per portar aquelles figures, els moais, de 9 metres d'alt, imagineu-vos una pedra de 9 metres d'alt que les transportaven més o menys 20 5 quilòmetres. No sabien, no tenien rodes, no tenien res de tot això, ni grues. Per tant, com s'ho feien? O el llenguatge rongo-rongo, que encara és típic de la illa, o era típic de la illa, i que ningú encara ha associat a cap altra llengua i tal. Bé, en qualsevol cas, fos com fos, doncs aquesta gent es van establir allà, van començar a créixer molt, per si es van superpoblar les illes, i a partir de l'any 1600 la cosa sembla ser que va entrar en una certa degeneració. I us explico, deia el descobriment oficial, perquè sembla ser que el 1686 un pirata anglès, Edward Davis, va localitzar la illa, però la va posar en els mapes, però la va posar de manera incorrecta, la qual cosa va suposar que després, quan la gent buscava aquella illa, no hi havia Cristo que la trobés. Va ser precisament en Jacob Roebegen, és un xicot que era fill d'un matemàtic i geògraf, Arend Roebegen, que estava interessat per la Terra Austral, que va fer una proposta de viatge d'exploració a la Companyia Holandesa de les Índies Orientals, que la companyia li va dir que sí, però com que en aquell moment estaven en la lluita d'independència amb Espanya, doncs, bueno, que ja ho farien quan passés tota la mala maror que hi havia en aquell moment. Mentrestant, el fill, el Jacob aquest, estudiava lleis, es feia notari i se'n va anar a treballar a Indonèsia, perquè ja Indonèsia ja era una colònia holandesa i se'n va anar a treballar allà. Quan va tornar a la seva vila natal, a Middelburg, va saber que l'expedició del seu pare encara no s'havia fet, que ja s'havia mort el seu pare, va recuperar l'expedició i va aconseguir, doncs, que li posessin tres vaixells a la seva disposició per anar a buscar la terra de Davis, aquesta que havia descrit el pirata anglès, i de passada de buscar el continent austral, perquè encara Austràlia no havia sigut descoberta, tot i que també hi havia un mariner, Willem Schouten, que havia fet un viatge i que les havia ubicat al continent austral per allà, ja, a la zona a prop de les illes Tuamotu. Ell, amb els tres vaixells, doncs, va sortir cap a explorar tot allò, va passar al Cap d'Hornos, va visitar l'arxipèlag de Juan Fernández i, curiosament, el dia de Pasqua, és a dir, el 5 d'abril de 1722, el dia de pel diumenge de Pasqua, va descobrir aquella illa, va baixar, la va explorar i la va batejar amb el nom d'illa de Pasqua. Després va seguir, ja la tenia localitzada, va seguir la ruta que li indicava aquell altre mariner buscant el continent del sud, però això sí que només va trobar les illes Tuamotu, aquesta sí que les va trobar, però l'altra no ho va manera de localitzar, va haver-hi un temporal, van perdre un dels vaixells, van quedar-se pràcticament sense queviures i van dir, escolta, saps què? Tira cap a Indonèsia i anem tirant endavant. Van anar cap a Indonèsia, al final van arribar, doncs, a Batàvia, allà el van trobar, de fet van trobar moltes illes pel camí, van trobar Bora Bora, van trobar Maupiti, inclús a Samoa, sembla que es van aturar un d'allò, però ja anaven amb la falera de tornar cap a casa. Va arribar allà i llavors ell va ser arrestat per violar el monopoli de la companyia aquesta d'Índies Occidentals, però el van acabar perdonant i va poder tornar als Països Baixos i es va convertir en el 16è mariner que havia fet la volta al món, el 16è mariner de la història. A partir d'allà, la illa, però, ningú li va fer cas fins que Felipe González de Haedo, l'any 1770, en va prendre possessió en nom del rei espanyol Carles III i la va batejar com la illa de San Carlos, però tampoc no la van anar oblidant. Els que sí que la van descobrir van ser els exploradors peruans que anaven allà, entre ells el català Joan Maristany, que anaven allà a caçar els indígenes i a fer-los esclaus i després poder-los vendre com esclaus. Finalment, la illa de Pasqua, l'any 1888, va ser annexionada per Xile gràcies a una acció del militar xilè Policarpo Toro, i aquest va ser el que va repoblar, perquè la illa havia quedat pràcticament amb 100 habitants, va repoblar la illa amb immigrants provenients de l'altra illa, de la illa de Rapaiti. Per això la Pasqua s'anomena també Rapa Nui. I com que tot això, tot plegat, està allà a la Polinèsia, doncs deixem que sigui el meu estimat i venerat Javier Crae, el cantautor madrileny, el que completi aquesta notícia amb una cançó que es diu Mi Polinèsia.
Y hija incierta del último azar, mi verdadera anestesia, ir contigo a la cama es zarpar con rumbo a la Polinesia, navegar por los mares del sur de tu edredón estampado, en tus sábanas ser un taúl, serlo también destapado. Y tu piel tiene un tono aceituna, un si es no es, que tu piel con mi piel se reúna, y re dos y re tres, un collar más marcado de flores con esos muerdos que das, y me vas a hacer cosas peores, y cada vez que remas, con lo bien que se está aquí sin ropa, yo ya no pienso volver por Europa, no, nunca jamás, nunca jamás, nunca jamás. Ese nunca jamás no es tal cual, ni es solo literatura, es un tiempo mental y carnal, el tiempo de tu aventura. Si un mal día llegara a creer que hay flores hasta en la sopa, o si otro me llama el deber, claro que me vuelvo a Europa. Y por cierto, el deber no me llama, ¿qué hará sin mí? El deber en silencio me escama, andará por ahí. Pero es nunca jamás de momento, y estoy contigo y aquí, a tus pétalos rosas atento, te libo cual colibrí. Si no chupo hasta el último estambre y tal, quedaré medio muerto de hambre y mal, pobre de mí, guapa de ti, guapa de ti. Ese guapa de ti si es tal cual, caray, cómo eres de guapa, y convierte en alcoba nupcial toda esta parte del mapa, que tal cual es un piso interior junto a la calle Barquillo. Cuando se hacen canciones de amor, uno exagera un poquillo. Pero si hay estampadas palmeras en tu edredón, y palabras que son verdaderas, cuando sí que lo son, cuando entro y me dices aloha, mi Polinesia eres tú, cuando encallo en tus playas mi proa, y ya no digo ni mu, solo un suave ronquido de broma aún, un arrullo como de paloma, y un cucurucú, cucurucú. Me gustas tú.
D'abril de 1792, el dia que surt publicat per primera vegada el Diario de Barcelona, gràcies a un reial decret del rei d'Espanya, Carles IV. Dic Diario de Barcelona perquè era aquest el nom que portava i perquè, a més, es publicava en castellà. De fet, ens hem de tirar enrere, hem d'anar fins a 1714, quan els Borbons, o quan el Borbó Felip V, doncs, derrota a Catalunya i implanta la censura a Catalunya de pamflets i diaris. Calia demanar autorització, tenir un privilegi, que se'n deia, això, com el que en el seu moment va obtenir el Diari de Barcelona. I ho va fer gràcies a la iniciativa d'un tipògraf napolità que vivia a Barcelona, Pere Pau Usson i Lepazaran, que va aconseguir del rei, com diem, el 6 d'abril de 1792, aquell preuat privilegi que li va permetre, doncs, fer aquesta primera publicació. Una publicació, de totes maneres, que estava sotmesa a la censura. i que no publicava tot el que volia. Per tant, en el fons, era com una mena de full d'informació religiosa, meteorològica, portuària, militar, o sigui, de coses d'aquestes inspirat en els que tenien els diferents ciutats espanyoles. El 1814 es produeix, però, un canvi molt interessant en el diari perquè passa a ser propietat d'Antoni Brusi Mirabent, un home que s'hi deixarà la pell i que quan mori el deixarà en mans del seu fill, l'Antoni Brusi Ferrer, i dels seus descendents. Un fet que donarà importància al diari i farà que entre la gent de Barcelona se'l conegui com el Brusi. Per què? Perquè és el diari de la era el diari de la família Brusi. Però clar, la família Brusi no era allò que en podíem dir d'un progressisme basegador, sinó que més aviat eren de tipus d'ideologia monàrquica, conservadora, una mica liberal, això sí, i va anar tirant. Fins que l'any 1833, com que va morir Ferran VII, es va alliberar el tema de la premsa i aleshores van començar a sortir capçaleres competidores. Correu Català, La Vanguardia, El Noticiari Universal, La Veu de Catalunya i el Diari de Barcelona, el Diario de Barcelona va tenir alguns conflictes, però per sort tenia un director, Joaquín Roca i Cornet, que va fer absolutament tota la renovació i la impulsió del diari, incorporant, entre altres, doncs, crítiques musicals d'un famós de l'època Pau Piferrer, o fulletons, i editant relats i novel·les en fascicles dintre del diari, que això el va fer doncs, conegut a dintre de la gent, però, insisteixo, conservadors. Fins i tot l'any 1854 la cosa es va fer més conservadora encara, quan un grup d'intel·lectuals encapçalats per Mañé i Flaquer, Duran i Bas, Coll i Veí i tal, van agafar les regnes del diari. En Mañé va ser nomenat director, que va exercir fins a l'any 1902, i el diari doncs, es va posicionar al costat dels conservadors, de manera que quan es va produir la restauració, diríem, el van suspendre dues vegades d'allò, no el deixaven sortir. Però, en qualsevol cas, amb la direcció d'en Mañé, el diari es va convertir en un dels més influents de Barcelona, basant-se bàsicament en l'ordre, el regionalisme i en la modernització de l'Estat. No? Quan mor en Mañé, la cosa comença a fer figa. A l'any 1906 hi ha una baralla interna de la família Brusi, que segueixen la propietària, que doncs nega que el diari pugui donar suport a la Solidaritat Catalana i fa que el director d'aquell moment, Miquel de Sants Oliver, amb una colla de redactors encapçalats per Joan Maragall, pleguin del diari. I, per tant, el diari entra en una fase de decadència que arribarà, de la mà de diversos directors, arribarà fins a la Guerra Civil. Quan tenim la Guerra Civil, l'any 36, el diari de Barcelona, Diario de Barcelona, encara es deixa de publicar i es transforma en l'òrgan del partit Estat Català. Acaba sent un diari autogestionat a finals de 1937 i, naturalment, amb el fi de la guerra, ha de plegar. Està 3 anys sense sortir fins que el primer alcalde franquista de Barcelona, Miquel Mateu i Pla, que, a més, és també l'accionista majoritari del diari, el torna a treure i el revifa durant el franquisme a base de fer la pilota amb el rei, és a dir, una mica monàrquic, a base de parlar de Barcelona i de ser proaliat quan arriba la Segona Guerra Mundial. El diari, doncs, es va fent important, incorpora articles d'opinió, cròniques de Barcelona, notes gràfiques, etc. I durant els anys 70, el diari es decanta una mica cap a l'esquerra i per això el desembre de 1977 la propietat i la redacció entren en xoc, els progressistes de la redacció fan la primera marxa de protesta dels treballadors, la primera vaga, i el diari va perdent força fins que l'any 1980 deixa de publicar-se. El 1982 es rescata uns antics empleats autogestionaris, intenten rescatar-lo, però fracassa i desapareix el 1984, el compra l'Ajuntament de Barcelona, el cedeix al Grup Zeta, que el tornarà a treure, ara sí, amb el nom Diari de Barcelona. Però la crisi no para i, per tant, el 28 de gener de 1994, el Diari de Barcelona, ara sí, Diari de Barcelona, treu el seu darrer número. I com que tota l'estona hem estat en Barcelona, 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 doncs busquem una música que identifiqui Barcelona. I si algun músic ha aconseguit identificar Barcelona, posar Barcelona al mapa, ens sembla que és en Gato Pérez. Per tant, acompanyem aquest record del Diari de Barcelona, primer Diari de Barcelona després, amb la Rumba de Barcelona del Gato Pérez. Thank you.
Michel, no és de la Xina ni del Japó. La nostra rumba de Barcelona està marejada de volta al món. La nostra rumba de Barcelona està marejada de volta al món. La rumba neix al carrer, filla de Cova i d'un gitanet. La rumba neix al carrer, filla de Cova i d'un gitanet. I sa germana, que és la vanera, viu gronxadeta entre mariners. I sa germana, que és la vanera, viu gronxadeta entre mariners. Sants Carmel, Guinardó, Pobla Sec, Barceloneta, Meridiana, Hospitalet, Sant Adrià, Verdun, Roquetes, Vallebró, Les Corts, Sagrera, Horta, Coll, Trinitat, Vella. La nena té un ritme inquiet, menja el compàs i vell juga els peus. La nena té un ritme inquiet, menja el compàs i vell juga els peus. Sa família de ritmes guapos viuen contents en l'estranger. I sa família de ritmes guapos viuen contents en l'estranger. La rumba neix al carrer, filla de Cuba i d'un gitanet. La rumba neix al carrer, filla de Cuba i d'un gitanet. I sa germana, que és la vanera, viu gronxadeta entre mariners. I sa germana, que és la vanera, viu gronxadeta entre mariners. Plena que és boricua, fabricant el guaguancó, que és un ritme de New York. Neix el bugadú simpàtic, que és el ritme més mafiós.
D'abril de 1823, el dia que els anomenats 100.000 fills de Sant Lluís entren a Espanya en virtut dels tractats de la Santa Aliança i per intentar imposar Ferran VII. Perquè hi ha un moment a Europa en què es produeix la Revolució Francesa. La Revolució Francesa posa de moda el liberalisme, diguem-ne, les monarquies ho tenen pelut. I, de fet, a França, però, curiosament, la font de tot això acaba sent no una monarquia, sinó un imperi. El que passa que no és allò per la gràcia de Dios, sinó que és per la gràcia de les armes que Napoleó, al final, acaba imposant-se i intentant expandir el seu imperi. El 1808, com que han signat una aliança amb Espanya, el Tractat de Fontainebleau, i amb l'excusa de conquerir Portugal, de treure la monarquia de Portugal, les tropes franceses envaeixen el territori espanyol i acaben ocupant la península Ibèrica. I, naturalment, els espanyols, com que són molt espanyols, doncs no volen que tenir aquí gent estranya que els mani i fan la guerra de la independència. Una guerra que és curiós, perquè, de fet, els que s'oposen a Napoleó aquí són una barreja de gent que diu que el que ha de manar és el Ferran VII i gent que diu que el que s'ha de fer aquí és implantar una mena de república, no? Tot això embolica la troca amb tot el fet de que el rei Carles IV abdiqui amb Ferran VII i Ferran VII abdiqui amb el germà de Napoleó. És a dir, que dona legalitat a que Napoleó mani aquí. Naturalment, a Espanya hi ha una revolta, hi ha una oposició a tot això. A Cádiz s'aprova una Constitució liberal que, curiosament, preserva la corona i preserva el catolicisme, no? Però bé, són temps de poca claredat, són temps de bastanta confusió. Quan França és derrotada, Napoleó firma el Tractat de Valencier amb Ferran VII i, per tant, li torna la corona, no? I quan el Ferran VII arriba aquí, deroga la Constitució de Cádiz i reinstaura la monarquia absoluta. Però, clar, tot aquell sector que havia lluitat a la Guerra de la Independència per poder tenir una mica de democràcia, carai, es queda fotut. I es queda fotut i conspira, i a l'1 de gener de 1820, sota el comandament del general Riego, hi ha un cop d'estat militar, es restaura la Constitució de Cádiz i es restitueix l'autoritat constitucional, s'inicia el, de fet, el trienni liberal, en el qual el rei deixa de tenir poder. Però, com que a Europa, mentrestant, les monarquies absolutes han tornat a pujar, inclòs a França, i han fet la Santa Aliança, Prússia, Rússia, Àustria i França, han fet la Santa Aliança, diuen, home, ara el que no pot ser és que Espanya se'ns torni, per dir-ho d'alguna manera, d'esquerres, no? I, per tant, què fan? Doncs fomenten la tensió aquí dintre, perquè aquí dintre els conservadors ja s'han organitzat, han creat l'Exèrcit de la Fe amb 30.000 homes que fan les partides i aquí doncs lluiten contra el govern de Madrid, podríem dir-ne, o el govern de l'Estat, fins i tot aprovant una regència a la ciutat a l'Urgell. Bé, és igual, en qualsevol cas, França l'encapçala la Santa Aliança, Lluís XVIII fa un discurs a la cambra de França i diu que té preparat un exèrcit de 100.000 homes, fills del déu de Sant Lluís i tal, per conservar el tron d'Espanya, i efectivament, el 7 d'abril de 1823, com dèiem, els fa entrar a Espanya. Entre Espanya i se'n van cap a Madrid, naturalment, van a conquerir la capital, per recolzar Ferran VII i tornar-lo a posar com a rei absolut d'Espanya. Però aquí, les tropes aquestes del duc d'Angulema, mentre van cap a Madrid, resulta que a Madrid doncs, ja se n'assabenten, esclar, i llavors el govern i les Corts de Madrid agafen el petate, agafen les maletes, agafen el rei també, li demanen amb el rei, li exigeixen amb el rei que vagi amb ells, i se'n van cap a Cádiz pensant que els francesos s'aturaran a Madrid i, per tant, convertint Cádiz durant dos dies en la capital del regne. Però no, els francesos continuen cap al sud, els 100.000 fills de Sant Lluís, que podíem haver dit fills d'una altra cosa, però bé, és igual, fills de Sant Lluís continuen avançant, arriben a Sevilla i, clar, el govern i Ferran VII marxen cap a Cádiz i es fan forts a Cádiz. I allà a Cádiz, bueno, els francesos intenten conquerir Cádiz, però no hi ha manera, i al final arriben a un pacte. El Ferran VII prometrà, defensarà la Constitució del 1812, si el deixen sortir, i a canvi Cádiz es rendirà. Bueno, els espanyols diuen, vale, pues sí, d'acord, vale, pensant que complirà el pacte. Però resulta que tan bon punt està alliberat, el Ferran VII diu, de lo prometido nada, monada, i per tant diu, jo torno a proclamar la monarquia absoluta, aboleixo la Constitució de Cádiz i el trienni liberal aquest que ha funcionat i reimplanto a l'absolutisme, cosa que es farà a l'1 d'octubre de 1823, enmig de la decepció general per l'actuació del Borbó, com acostuma a ser fumant. I si dels francesos van enviar un exèrcit de 100.000 soldats, el Pere Tàpies, en un moment determinat, per fer una festa, va reunir 10.000. En va reunir 10.000 a sota una figuera, menjant pernil. Aquí teniu el Pere Tàpies i la seva mítica canció Cha-cha-cha.
N'érem 10.000 menjant pernil, n'érem 10.000 a sota la fiera. Pluja que cau, adéu-siau, adéu-adéu, el temps de primavera. Em quedo sol com un cargol, tot sense guia seva drecera. Pluja que cau, adéu-siau, adéu, adéu, adéu al temps de primavera. Un gripau com un Sant Pau, un gripau que surt amb la mullena, ve cap a mi i em diu així, tots se'n van anar. I m'he quedat ballant el xa-xa-xa. La primavera potser no tornarà, però jo ballant el xa-xa-xa. Oh, que bé que s'hi està, ballant, ballant el xa-xa-xa. Ballant, ballant el xa-xa-xa. Oh,
d'abril de 1972, el dia que l'Assemblea de Catalunya comença a fer reunions de treball per acordar el seu programa. Bé, l'Assemblea de Catalunya, naturalment, és filla de la resistència antifranquista que va haver de resistir la repressió de la dictadura durant els primers anys i que, cap als anys 60, va començar a treure el nas. En concret, a Catalunya ho va fer amb els fets del Palau de la Música de maig de 1960, ja sabeu, quan el públic, celebrant allà un acte musical i presidit per ministres franquistes, es va posar a cantar espontàniament el Cant de la Senyera, que era l'himne de Catalunya alternatiu als segadors més prohibits que el Pupes, no? Això va provocar doncs, que fos detingut Jordi Pujol i condemnat a 7 anys de presó per un tribunal militar perquè l'acusaven de ser l'autor d'un pamflet que es havia repartit que deien «Us presentem el general Franco». Bé, a partir d'aquí l'oposició, diguem-ne, va començar a fer alguns pinitos, va començar a mostrar, a ensenyar una miqueta la poteta, però el punt, direm-ne, d'inflexió es va produir el 1966 amb motiu de la Caputxinada, una reunió d'intel·lectuals i de polítics i estudiants al Convent dels Caputxins de Sarrià per presentar el clandestí Sindicat Democràtic d'Estudiants de la Universitat de Barcelona que es havia fundat. Fruit de la lluita per aconseguir alliberar tots els que van ser detinguts en aquell moment, es va fundar una cosa que es deia la Taula Rodona, que va agrupar l'oposició antifranquista, PSUC incluït, perquè el PSUC era la màxima expressió d'oposició, i es van, per primera vegada des de la Guerra Civil, es va reunir tota l'oposició i va crear la Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya a l'any 1969, amb el Front Nacional de Catalunya, el Moviment Socialista de Catalunya, Unió Democràtica de Catalunya i el PSUC, naturalment. Reclamaven l'amnistia, la llibertat política i sindical, reclamaven l'Estatut d'Autonomia del 32 i que es convoquessin unes Corts Constituents per reconèixer el dret d'autodeterminació dels pobles de l'Estat espanyol, no? Bé, la cosa no avançava gaire, però bueno, és allò el tira i afluixa, fins que es va produir el procés de Burgos. Durant el procés de Burgos, la coordinadora aquesta que es havia creat, la Coordinadora de Forces Polítiques de Catalunya, va organitzar una assemblea d'intel·lectuals a Montserrat, que va donar peu a crear precisament el novembre de 1971 l'Assemblea de Catalunya, que, com diem, el 8 d'abril, tal dia com avui, de 1972, començava les seves reunions de treball per sintetitzar el seu programa i quedar-se amb la llibertat, amnistia i estatut d'autonomia mentre es feia, a més, campanyes de per què necessitem l'estatut del 32, etc. i tal. L'any 1973, l'any següent, es va produir un moment crític quan la parròquia de Santa Maria Mitjancera de Barcelona, 113 dirigents d'aquest moviment, 113 dirigents d'aquesta recent creada Assemblea de Catalunya, van ser detinguts. Va haver-hi una gran mobilització ciutadana, es va començar a tenir ressò internacional i la cosa va començar a sortir en els fòrums polítics. El 1974 va tornar a haver-hi una acció repressiva i es va crear, per dir-ho d'alguna manera, una plataforma que va frenar les temptatives, perquè era un moment de sang molt calenta, les temptatives de crear grups de lluita armada a Catalunya a imatge d'ETA, com volien ser el Front d'Alliberament de Catalunya o la lluita armada a l'any 1972. Mort Franco, l'Assemblea de Catalunya reprendrà la campanya Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia amb les dues mítiques manifestacions del dia 1 i 8 de febrer de 1976, que que van ser fortament reprimides per la policia. Però la llibertat que va començar a donar al fons Adolfo Suárez va permetre organitzar aquell estiu, per exemple, la Marxa de la Llibertat, que va impulsar Lluís Maria Xirinacs i que es va passejar pels Països Catalans amb el lema aquell de poble català, posa't a caminar. Però, lentament, el protagonisme, naturalment, com havia de ser, va començar a passar cap als partits polítics que el desembre del 75 van crear el Consell de Forces Polítiques de Catalunya, que va ser el successor de la coordinadora i va ser qui va negociar amb Suárez el primer 11 de setembre de Sant Boi del Llobregat, mentre a les altres ciutats doncs, tot això es reprimia. Vist això, l'Assemblea de Catalunya, un cop realitzades les eleccions generals del juny de 1977, va decidir dissoldre's, per vista la victòria del Partit Socialista lligat amb el PSOE, a diferència d'Espanya, on havia guanyat la UCD, i, sobretot, el resultat absolutament contundent al Senat, amb 15 dels 16 escons que tenia Catalunya, doncs va portar a que l'Assemblea de Catalunya es dissolgués i deixés la política pels polítics. I, no ho sé, explicant això, hem trobat, buscant música per acompanyar això, hem trobat una cançó del Raimon no massa coneguda, jo haig de confessar públicament que no la coneixia. És una cançó que porta per títol Barcelona 71, que probablement estigui inspirada en el moment en què es crea l'Assemblea de Catalunya i que, encara que és una mica llarga, ens sembla que val la pena posar-la aquí. Per tant, Raimon, Barcelona 71.
Un matí lluminós, groc, rosa, blanc, amb petits núvols sobre el blau esglaiat d'un cel encara hivern a Barcelona. La ciutat ja es desperta amb tots els seus sorolls. A la universitat els grisos, com molts altres dies de l'any, des de fa ja molts anys es disposen a entrar a les aules àvids de cultura i de fer exercicis gimnàstics sobre els caps dels estudiants que no volen entendre la subtil teoria de l'ordre públic defensada, entre d'altres, per les forces vives locals, amb un total desinterès hegemònic en bé del país, en bé del país. Concepte de finíssima ambigüitat, d'ús més que profitós, al llarg del temps canviant i multiforme, canviant i multiforme. Matí lluminós, groc, rosa, blanc, amb petits núvols sobre el blau esglaiat d'un cel encara hivern a Barcelona. A les fàbriques els obrers fa hores que treballen per poder viure com viuen els obrers en aquest país. Si de cas no ho fan els mateixos grisos avis d'aprendre tots els oficis, expliquen amb arguments més contundents, més esquemàtics i de més fàcil enteniment la mateixa teoria que s'explica a la universitat, l'absorbent necessitat de l'ordre públic. Les forces vives i privades, una mica més interessades i mostrant d'una manera ostentosa el seu concepte d'hegemonia, encara que siga local, continuen defensant la inefable teoria de l'ordre públic en bé del país, en bé del país. Concepte de finíssima ambigüitat, d'ús més que profitós al llarg del temps, canviant i multiforme, canviant i multiforme. Un matí lluminós, groc, rosa, blanc, amb petits núvols sobre el blau esglaiat d'un cel encara hivern a Barcelona. Tot Europa ho sap, Espanya és tolerant, amb pintors, músics, intel·lectuals, actors i aprenent de poeta.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
9 d'abril de 1492, el dia que mora, a la Toscana, en concret al poble de Careggi, Llorenç de Mèdici, també conegut com Llorenç el Magnífic. Llorenç el Magnífic era de la família, ja ho haureu deduït, de la família dels Mèdici. Ell era, de fet, el tercer fill del senyor Pere de Mèdici i la senyora Lucrècia Tornabuoni, una família de les de tota la vida de Florència, però que mai havia tingut un paper excessivament protagonista, no? I Llorenç serà, per tant, el primer que aconseguirà, doncs, aquest pes específic, i com? Vull dir que, de fet, es queda com el rei del mambo, com qui diu. Ara us ho explicaré, perquè gràcies a la seva mare es casa per poders el 4 de juny i oficialment el 28 de desembre de l'any 1469 amb la senyoreta Clarice Orsini. La senyoreta Clarice Orsini és la filla del Giacomo Orsini, que és el que talla el bacallà a Florència. Aquest sí, aquest és una gran família i rica, a més, que permet que amb aquest ajuntar-se amb els Mèdici aconsegueixin tenir en primer lloc una jove noble i, en segon lloc, la primera púrpura cardenalícia, és a dir, els Mèdici aconsegueixen que un dels seus fills arribi a ser cardenal. El Llorenç de seguida apunta maneres i li encarreguen, des de Florència, li encarreguen una missió diplomàtica que ha d'anar a Nàpols, a Roma, a Venècia, és a dir, ha d'anar a negociar amb els grans capitostes, amb el rei de Nàpols, amb el papa i amb el duce de Venècia, i ell només té 16 anys, però ho fa, i ho fa molt bé, i aconsegueix, doncs, que els Mèdici i, naturalment, els Orsini, doncs, treguin faves d'olla i els reconeguin la seva autoritat, no discuteixin la seva autoritat. Quan mor el pare, Lorenzo, que té 20 anys, i el seu germà, Julià, són anomenats, perquè, doncs, ell té ja molt de prestigi, són anomenats caps del govern de Florència. Però el germà, el Julià, ja veu que aquí el coco és el seu germà i li cedeix totes les competències. I el Llorenç comença a fer el que és la idea d'un príncep renaixentista, no? Portar la cosa al seu molí. De fet, reforma les institucions estatals, però per apagar la rivalitat entre famílies, perquè si no allò és un no parar, el que ara és la política de partits, llavors era de famílies. Ell reforma les institucions, però les conserva nominalment, però ell se'n fa l'àrbitre, ell se'n fa l'amo. És a dir, els jutges o tot això poden dictar, però ell va fent-se amb el poder absolut. Però, a més, d'una manera discreta, perquè amb mesures populars, l'estima del poble és important, perquè així la magistratura comunal es manté i tot això, el poble està content, les famílies també, perquè ell va fent d'equilibrista, no? Va portant ara tu guanyes, ara guanya l'altre, i per això dic que encarna l'ideal de príncep renaixentista, que és batejat en un moment determinat, fixeu-vos la sutilesa, és l'agulla de la balança italiana, perquè no només fa a dintre de Florència, sinó que fa entre els diferents estats d'Itàlia, que hi ha en aquell moment en què està dividida Itàlia. No està exempt de rebel·lions, hi ha una família, la família dels Pazzi, que no el pot sofrir, i quan porta 10 anys de govern diuen, bueno, ja n'hi ha massa d'aquest senyor, no? I els Pazzi preparen una conspiració que el dia 26 d'abril de 1478, mentre escolten missa a Santa Maria del Fiore a Florència, intenta assassinar els germans Medici. El Julià és apunyalat i mort per Bernardo Bandini, però el Lorenzo només resulta ferit, bastant ferit, però aconsegueix salvar-se anant a la sacristia, tancant-se a la sacristia i ajudat pels seus amics. El Lorenzo, per tant, diu, vale, doncs ara sabreu el que d'això, pren represàlies, però resulta que aquests conjurats estan una mica conxabats amb el papa Sixte IV. I, com que els fa pelant tots, els liquiden tots, el papa pren represàlies. Com? Excomunicant a Lorenzo i aliança amb Ferran de Nàpols i declarant la guerra a Florència. El Lorenzo diu, bueno, aviam, què podem fer? Parla amb els de Milà, parla amb els de Venècia i fan també una altra aliança. I, per tant, ja tenim Itàlia dividida en dues aliances que es barallen entre elles. Curiosament, els florentins, els de Lorenzo, perden, davant dels napolitans, la batalla de Poglio Imperiale, i el Lorenzo decideix agafar el toro per les banyes. Agafa les cames i se'n va a Nàpols a negociar, a parlar amb Ferran I. El convenç de que es deixi estar de lluitar contra el nord, el convenç de que el papa li acabarà fent el llit, l'altre abandona el papa i el papa, com que es queda sol, llavors ha de demanar la treva, fan la pau amb Florència i el Lorenzo, bueno, és el rei del mambo, és l'ídol de les masses, no? Com que, a més, passa que es mora el papa i entra un altre papa, Innocenci VIII, llavors el Lorenzo ràpidament es fa amic del papa i amb el rei de Nàpols també constitueixen una associació que aconseguirà mantenir Itàlia fora de l'interès dels estrangers, especialment dels francesos, fins a la mort de Lorenzo, com dèiem, el 9 d'abril de 1492, tal dia com avui, que obrirà el període d'invasió dels estrangers del rei francès, concretament Carles VIII. I com que la cosa ha anat de Florència i ja estem aquí a la recta final del programa, ja hem repassat aquestes 5 efemèrides, doncs mira, buscarem una cançó italiana que parli de Florència per acomiadar-nos fins a la setmana que ve. El Toni, la Goretti, el Marc i un servidor, en Francesc Morgades. Que us quedi bé, que us tingueu una bona setmana, que vagi bé tot. I aquí us deixem amb el senyor Giorgi Consolini i una cançó que diu Firenze sogna. Florència somia. Bona dormida.
Sull'arno d'argento si specchia il firmamento, mentre un sospiro e un canto si perde lontan. Dorme Firenze sotto il radio. ha una Madonna bruna. Balconi adornati di pampini e glicini in fiore, schiudetevi ancora stanotte che passa l'amore. Stretti cuore a cuore.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.